Hola, bon dia. Som dimarts 28 de març de 2023 i al Penedès en xarxa engeguem. Des de Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Ràdio Vilafranca us oferirem aquest magazín des d'ara i fins les 12 en clau Penedès. Un magazín, 3 hores de ràdio, que els dimarts comencen amb la previsió meteorològica a càrrec del Marc Rodero, d'aquí uns instants. Tot seguit, parlem dels nostres peus amb la podòloga Mercè Casals, que avui ens aconsellarà què fer quan ens donem un cop al peu. Així arribarem a 9:45, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flash informatiu. A 9:55 obrirem la roda política, la darrera, abans no entrem en període preelectoral. I en aquesta roda política justament volem parlar d'eleccions, de les eleccions municipals del proper 28 de maig. Però ens fixarem en tota la logística que comporta celebrar unes eleccions. Llistes del cens, col·legis electorals, personal, material... Avui volem descobrir com preparen els ajuntaments uns comicis tan importants, els més importants, diria jo, com són unes eleccions municipals. Així que hem convidat a polítics de 3 ajuntaments penedesencs. Tindrem amb nosaltres Pere Bernet, regidor de Governació de Sant Sadurní, Gerard Colet, alcalde de Bellvei del Penedès, i Virgínia Moreno, alcaldessa de Santa Oliva. Començarem parlant amb cadascun d'ells de 9:45 a les 10 i després del butlletí de notícies entomem la segona part d'aquesta roda política amb tots tres, amb el Pere Bernet, el Gerard Colet i la Virgínia Moreno, tot fent tertúlia. De nou a 10:45, cita amb l'actualitat de casa nostra, el flash informatiu. I a 5:06 d'11 del matí tindrem una nova sessió de càpsules d'il·lusió que ens acosta la bibliotecària de la Torres i Bages, Bernadet Hortal. Avui amb aquest títol, Estira el fil, robes, patrons i costura. Hi trobareu i podreu escoltar tota una selecció de llibres, de novel·les, de manuals de costura al voltant d'aquest món de la costura i de les modistes. I esclar, la segona part la dediquem a presentar tota l'activitat de la Torres i Bages pel proper mes d'abril. Arrencarem la tercera hora a les 11:06 amb el Català al carrer, amb la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní i la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Tindrem classe de lèxic i obrirem línies perquè jugueu i concurseu amb nosaltres. Avui regalem un llibre que fa un viatge per l'obra de Joan Brossa. En Joan ha perdut la A. A 11:45, última cita amb l'actualitat del Penedès, el darrer flash que us acostarem aquest matí de dimarts. I tot seguit, les pantalles amb un repàs exhaustiu a les sèries que s'estrenen i a polèmiques diverses que hi ha a les televisions. I per acabar, les fake news.
El temps.
Saludem Marc Rodero, home del temps, que ens acompanya dimarts i divendres. Bon dia, Marc.
Molt bon dia, Sílvia. Bon dia a tothom.
Avui estem contents perquè ha plogut una mica, quatre gotes.
Mal comptades, eh? Malauradament no el que necessitaríem. I tot i que encara els núvols són presents a hores d'ara, s'han d'anar trencant a mesura que vagi avançant al matí. I aquesta mica de reflux entre els vents marítims i els vents en altura, que fa doncs que a la costa central es formin aquestes nuvolades d'evolució que deixen aquestes quatre gotes o aquests ruixats molt mal repartits. Per tant, avui el dia el mantindrem variable amb aquests núvols que són presents a hores d'ara, però que s'han d'anar trencant a mesura que vagi avançant el dia, i tot i que tampoc descartem que pugui caure algun ruixat, ja seria de distribució molt irregular i pràcticament inexistent. De cara a les properes jornades, fins la propera previsió del temps, parlarem de variabilitat. No acaba de fer net, per tant, no tindrem dies radiants, però el que sí que tindrem és una pujada en les temperatures que començarem a notar a partir de dimecres i dijous. Tocaran sostre entre dijous i divendres amb valors impropis per aquesta època de l'any. El que deien, de moment, precipitacions destacables, no en veiem per aquesta setmana.
Moltes gràcies, Marc, i que tinguis una bona setmana.
Igualment, adéu-siau.
No hi ha cosa que faci més mal que un cop al peu, però sabem exactament què hem de fer quan això ens passa. Avui la nostra podòloga de capçalera, la Mercè Casals, ens aconsella. Així que marxem cap a Domenys Ràdio amb la Laia Batlle.
Un dia més, com deies, m'acompanya la nostra podòloga de capçalera, la Mercè Casals, que ja la tenim preparada. Mercè, molt bon dia.
Molt bon dia a tots
i
totes. Molt bé, mira aquí un...
Un dia més, sí. No? Et tenim per aquí. I avui crec que ens vens a parlar d'un tema molt interessant, perquè si hi ha algú que encara té dubtes de dir, ostres, doncs no sé si anar o no anar a un podòleg o podòloga, jo crec que avui ja és la definitiva per dir, doncs vinga, va, que no passa res. Res, no?
Exacte, per perdre una mica la por, no? Perquè potser és com que tenim la... no tenim clar què és anar a la visita del podòleg, mm-hmm. I llavors doncs, avui us vinc a explicar una mica el que us trobaríeu al moment que anéssiu per primer cop al podòleg.
Avui parlem de la primera visita, és a dir, tu t'agafes el telèfon, truques a la Mercè.
Exacte.
I dius, Mercè, dona'm dia i hora que vinc, i a partir d'aquí, què ens passa?
Doncs el que passa és, quan obro la porta, val, què trobem? Pues a un professional sanitari, això parlant de qualsevol podòleg, òbviament, pues a un professional sanitari que està especialitzat en la salut del peu. El peu en referim al tractament del turmell en avall. Mm-hmm. Vale? I aquest professional està capacitat per fer un diagnòstic, per tindre una prevenció dels peus, per fer un tractament indicat a cada patologia, i també és prescriptor, que és molt important. Això potser no ho té tothom clar, però els podòlegs podem prescriure com un metge, mm-hmm. Val? Per llei. O sigui, això està al BOE.
Està regulat, això, no?
Exacte.
Això? Molt bé.
Val? Llavors, són prescriptors, que això és molt important perquè fa relativament pocs anys, o sigui, fa temps, però tampoc molts anys, que vam poder entrar dintre la prescripció mèdica. Mm-hmm. Vale? Llavors, al moment que entrem a la consulta, trobem un equipament normalment d'una camilla que està regulada i tal, i puja i baixa, vale? Sí. Que molts cops els pacients s'espanten quan els començo a pujar, i simplement perquè et quedi a l'altura per poder treballar bé. Mm-hmm. Val? Però bueno, unes instal·lacions equipades per poder fer els tractaments de dients. I llavors el primer que fem els podòlegs és fer una història clínica al pacient, ja que els podòlegs normalment no estem dintre de la Seguretat Social i per tant no tenim una història clínica, una fitxa on ens digui tota la informació d'aquest pacient. I llavors el que nosaltres hem de fer primer de tot abans de començar qualsevol tractament és informar-nos d'aquest pacient, quins antecedents té, tant personals com familiars, val? Perquè també de vegades és el que dèiem en altres programes, sí, que hi ha molts factors genètics que ens poden també orientar cap a quin tractament hem d'anar orientats.
Sí.
Mal? I també personals, perquè pues, patologies que tenim, per exemple, d'operacions, cicatrius a nivell abdominals o cesàries, per exemple, les dones, totes aquestes cosetes, per molt que no ens sembli que no són importants, al moment que preguntem, t'has operat d'alguna cosa o alguna coseta així, és important per això, perquè ens pot donar molta informació de com veiem l'estructura. Mm-hmm. Per exemple, si jo fico a fer una exploració per veure com camina la persona i em miro tota l'esquena, serà molt diferent si un ombro està operat o no.
Clar.
Em canviarà, sí, tota la postura. Sí, sí, llavors, sí, clar, si jo no sé que aquest ombro està operat, potser jo em pensaré que tenim una diferència d'ombro per nivell de la columna. En canvi, si jo sé que està operat, puc dir, vale, però això és degut
no és columna,
a la... No és de la columna, sinó és que degut a l'operació pues, està més aixecat o més disminuït.
Molt bé.
Va, llavors, totes aquestes cosetes ens sembla una tonteria, però són superimportants que els expliquem al professional en concret. Vale? Doncs també que ens preguntaran si tenim al·lèrgies o no, perquè òbviament nosaltres fem servir una sèrie de medicacions, que si tenim al·lèrgia, o inclús no medicacions, sinó també a nivell de materials, esparadraps o cosetes així, que ens puguin donar reacció al·lèrgica. També és important que ho comentem, sobretot les penicilines, perquè és el que utilitzem més. Les penicilines són els antibiòtics. Llavors, potser amb antibiòtic oral, si hem sigut reactius, doncs pot ser que amb una pomada a la llarga també ho siguem. Mm-hmm. Llavors, és important també informar el professional d'aquest procés. Vale?
Molt bé.
També altres coses que preguntem. Tema medicacions. Vale? Per què? Perquè si, per exemple, en el nostre cas, nosaltres fem servir bastant el bisturí. Per tant, és un objecte tallant. I és important saber, per exemple, si tenim anticoagulants, si estem prenent anticoagulants, que són que dissolen la sang. És a dir, la fan més fina, no?
Sí,
la,
sí.
Més líquida, sí, perquè no hi hagi trombos o altres problemes. I llavors, si nosaltres tenim això, els professionals ho hem de saber per saber com actuar en cas de que hi hagi una ferida o en cas que hi hagi algun tall. Val? Llavors és important també comentar-ho. Tema diabètics, també, clar, és molt important saber si una persona és diabètica o no, val? Si té colesterol, bueno, també preguntem una mica la medicació genèrica que normalment estigui prenent el pacient. També normalment preguntem la data de naixement, que això és una cosa que em fa gràcia perquè sempre és quan ho pregunto la gent es fica una mica a la defensiva, no? De, sí, oh, com és que ho has de saber això, no? No sé què. I és tan important com que al moment que nosaltres hem de fer una recepta mèdica necessitem ficar el nom de la persona, la data de naixement, ens demanen, i també el DNI. Llavors, per això preguntem també aquestes dades que potser són una cosa més molesta.
Més personals, no?
Vale? Però són importants per nosaltres pel fet aquest, pel fet de poder nosaltres receptar.
Molt bé.
D'acord? Llavors, també, pues, això, les dades personals, pel fet de que puguem fer el papeleo de facturació i tot plegat. Val? Llavors, tot això ens dona molta informació, des d'un primer punt, per poder fer un diagnòstic correcte. Perquè si nosaltres no tenim tota aquesta informació, anem a cegues. Treballem a ojo de bon cubero, que dic jo. Val? Llavors, molts cops, quan comencem a fer aquesta història clínica, primer no ens diuen tota la informació als pacients, i mica a mica que vas allò
botxant
una mica i preguntant, et van sortint coses, no? Llavors, això és superimportant, que tinguem una mica clar. Llavors, si nosaltres, per exemple, prenem molta medicació, doncs el primer dia que anem a visitar-nos al podòleg, potser seria indient portar el document on ens surti tota la medicació que nosaltres prenem. Perquè així, si de memòria no ho sabem, sabem els noms i podem tindre la fitxa del lloc on tenim. Vale?
Molt bé.
Un cop fet tot el papeleo... Ah, sí, per cert, també és molt probable que us facin firmar un consentiment informat i la llei de protecció de dades, que ara està tan de moda, sí, que tot arreu fan firmar.
Val?
I això és bàsicament conforme tu dones l'autorització de que el professional t'estigui atenent. Val? Simplement això és el mateix que et fan firmar quan t'operen i això, tot el papeleo aquest es diu consentiment informat i és simplement que tu dones autorització al professional que et faci el tractament adient.
Molt bé.
Vale.
Sí.
Després, un cop ja ha fet tot el papeleo, com dèiem, anem a una valoració, és a dir, tenim el pacient sentat a la camilla i tenim els peus davant nostre, no?, els professionals, i el que fem és una valoració primer global de tot el que tenim, val? No només ens basem en el que el pacient ens indica que li fa mal o això, sinó fem una valoració global per saber si tenim altres patologies també, perquè de vegades ve una persona, mira, és que em fa mal aquesta punta del dit perquè tinc una llaga no sé què. Clar, però si al voltant del peu també hi ha una mica de fong, potser no se'ns tanca la llaga perquè hi ha fong, no? I llavors hem de fer una mica de valoració global de tot l'estat del peu. Mm-hmm. Per on començaríem? Pues l'estat de la pell, quin color té, quina temperatura té, si hi ha pèls o no. Val? Tot això ens indica, per exemple, si hi ha bona vasculació o no, si hi ha una dermatitis o no, si hi ha una psoriasis o no. La sequedat també, com està la pell, val? Una mica l'estat de la pell. Uh-huh. A partir d'aquí, un altre tema que podem comentar són les deformitats i les alteracions que puguin tindre les ungles, val? Si veiem que hi ha fongs, si veiem que hi ha una psoriasis, si és que estan molt gruixudes, vale? Onicogrifosis, això es diu,
sí.
Així de nom tècnic. si al voltant de les ungles hi ha alguna alteració de la pell, podem també de vegades diagnosticar petits tumors sota les ungles o inclús llagues subunguials, del que diu és que em fa mal al centre de l'ungla. Molts cops, de vegades, de la pressió de sabates o d'algun traumatisme es pot fer llaga sota de l'ungla, que això ens generi molt de dolor, però nosaltres no la veiem a simple vista, perquè està com tapada. I això què passa? Que com que no es pot curar bé perquè està completament tapada per la ungla, es pot agreujar molt. Mm-hmm. Vale? Llavors, altres alteracions que podem veure, que valorar, serien les estructurals, com per exemple els dits en urpa, vale? Els dits martell. Si veiem que hi ha molt de pont al peu, si n'hi ha poc, val? Però sobretot bueno, al nivell dels dits en urpa i això, doncs hem de fer un tipus de tractament. I si veiem que l'alteració és més anatòmica a nivell dels arcs plantars, tant intern com extern, val? O si les articulacions tenen falta de moviment, és a dir, se'ns han bloquejat per l'artrosis o alguna altra malaltia, uh-huh. Se'ns han bloquejat les articulacions i queden en estar rígid. I doncs això també ens donarà una alteració. Val? I llavors, a partir d'aquí, també hem de valorar, òbviament, la sintomatologia dolorosa. El que ens indica el pacient de dir, mira, és que vinc perquè em fa mal aquí. No? Uh-huh. Però molts cops no venim potser per prevenció, sinó venim ja al moment
amb
que
dolor,
em fa mal. Llavors també ho hem de tindre en compte, òbviament. Uh-huh. Doncs a partir d'aquí, la simptomatologia que tinguem, doncs hem de valorar si ens ve a nivell d'ungles, si ens ve a nivell articular o cap on ens hem d'orientar. Uh-huh. Vale? Un altre tema que ens també valorem és l'estat això circulatori, que mirant l'estat de la pell molts cops ja tenim una orientació, però com valorem l'estat circulatori? Mirant els polsos de l'artèria pèdia, que l'artèria pèdia està al dors del peu, i l'artèria tibial, que està al nivell del turmell intern.
Entenc, vale, que això ho palpes.
Exacte, en palpació. És com si fos la caròtila de l'artèria aorta del coll, doncs igual, però amb el peu. Són com les dues artèries més principals. Uh-huh. Llavors, si veiem que nosaltres, a nivell de l'artèria tibial, no hi ha massa pols... No, perdó, a nivell de l'artèria pèdia no hi ha massa pols, però sí a nivell tibial sabem que a partir de l'artèria pèdia, que és la que està més allunyada del cos, no hi ha tant reg sanguini, uh-huh, però sí que a nivell de turmell n'hi ha. Uh-huh. Val? Llavors així ens orientem. Si no n'hi ha cap dels dos, podem arribar a mirar al nivell del hueco propitio, que es diu, que és a darrere del genoll. Val? Llavors podem valorar aquesta sèrie de polsos per saber si l'articulació i la circulació està correcta o no. Llavors, a partir d'aquí, es fa el tractament adient. Normalment, al moment que és a nivell articular, es pot arribar a fer plantilles. Si hi ha un problema de formació a nivell dels dits, normalment no es fan plantilles, sinó es fan silicones. Llavors, a partir d'aquí, segons cada pacient, òbviament, hem d'acabar d'ajustar el tractament que sigui indicat. Mm-hmm. Val? Llavors, s'explicaria el tractament que nosaltres indiquem. També el que valorem és, com a prevenció, per exemple, la calçoteràpia, que es diu, que és valorar les sabates. És molt diferent una persona que estigui treballant tot el dia amb una sabata de seguretat, que pesi moltíssim, a una persona que estigui sentada tot el dia i no hagi de caminar, per exemple, o que porti tot el dia unes sabates de taló. Llavors, això també és un tema que hem de valorar i normalment sempre es pregunta, no? Perquè a la consulta normalment anem amb la bambeta o la sabata còmoda, però nosaltres professionals no veiem realment el calçat que estem portant sempre. Val? Mm. Per exemple, un altre tema que sempre parlem amb sempre, sobretot amb les mestresses de casa, o els mestressos, vull dir, al final, aquí ara ja hi ha de tot.
Ja hi ha de tot, sí, senyora.
És molt important, per exemple, quan fem un tractament de plantilles, col·locar-les al calçat on més hores passem de peu. Mm-hmm. Tenim el concepte de com que s'han de ficar les sabates de carrer, però si tu la teva jornada laboral, que jo sempre dic, és a casa, és molt habitual que en consulta ens trobem processos inflamatoris, infeccions víriques, fúngiques, bacterianes, i a partir d'aquí el professional us ha de receptar, amb una recepta mèdica, medicació. El que també és una cosa superimportant al moment que aneu a una primera visita, que us hi fixeu, que el material sempre sigui estèril. Val? Els podòlegs, com a centres sanitaris, sempre utilitzem material estèril per cada pacient. És a dir, guants nous, talles noves, bisturins nous. Normalment, sempre el professional us els obrirà davant vostre. Llavors, bueno, de molts cops em pregunten quina és l'edat ideal per començar a visitar-se? Sempre és un bon moment, però jo sempre dic que la primera visita al podòleg, per anar bé, seria entre els 3 i 4 anys.
Ostres, vale? Molt bé. No m'esperava que fos tan baixa, eh?
Vale. El que passa que, bueno, si no hem entrat dintre aquesta roda i ara dius, ja no hi seré als 3 o 4 anys, no? Sempre és bon moment, per això ho dic, sempre és bon moment, però realment la primera visita a l'edat ideal seria als 3 o 4 anys. Per quin motiu? Perquè entre els 3 anys i els 8 anys té lloc el 80% del creixement de totes les torsions i l'angulatura de la posició. Mm-hmm. Vale? És a dir, durant aquest període de temps hi ha un creixement molt important. Llavors, si nosaltres volem modificar la marxa, vale, podem arribar a generar correccions estructurals durant aquest període de temps. Un adult el que podem fer és simplement tindre una prevenció i que no vagi a pitjor. Uh-huh. Però la modificació de l'estructura òssia no la podem modificar. En canvi, en aquests anys sí que es pot arribar a tindre una correcció òssia. Vale? Llavors és important tenir una valoració. Si veiem que realment doncs, un nen cau molt sovint o té les puntes cap endins... Bueno, qualsevol dubte que tinguem, doncs per què no anar al podòleg, que és el professional dels peus, del turmell en avall, a preguntar, no? Qui millor professional que anar a preguntar el que estem veient de patologia, no? Llavors, pues, simplement una mica... Crec que està bastant resumida la primera visita al podòleg.
I tant que sí, Mercè. Molt interessant tots els passos que ens has explicat. Jo crec que ara sí que ningú té excusa per no visitar el podòleg en algun moment. Mercè, en aquest cas, doncs, si algú ara li pica la curiositat i té doncs, la necessitat d'assistir a una consulta, doncs on et trobem?
Doncs la meva clínica està situada al Papiolet, és la Clínica Podològica Casals, i el número de contacte és el 615-08-2663. Qualsevol dubte, doncs m'ho feu saber.
Fantàstic. Doncs, Mercè Casals, dit això, moltíssimes gràcies i ens retrobem d'aquí a unes setmanes. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tots vosaltres. Merci.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia. Ara mateix passa un minut de 9:45 del matí i a aquesta hora ens atem el primer repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament de Calafell ha aprovat una modificació pressupostària que repesca 728.236 euros. Com moltes altres vegades, es passa el rasclet per recuperar sobrants de partides o d'actuacions que no es podran realitzar fins a més endavant, per tal d'atendre despeses o inajornables o que es prioritzen perquè els projectes estan més madurs. La partida que rep més diners és la d'expropiació de terrenys, amb més de 363.000 euros. Es destinaran a dues finalitats. Una, pagar l'expropiació dels terrenys d'una ampliació del cementiri municipal. L'altre, adquirir un terreny al carrer Costes de Garraf, al nucli de Segur. En tots dos casos, l'Ajuntament havia fet una ocupació anticipada al desenvolupament urbanístic dels respectius sectors i quan aquest desenvolupament no ha tirat endavant, els propietaris han de ser compensats. La segona partida suma 260.150 euros que es dedicaran al projecte de conversió de la cooperativa agrícola en un museu de la vida rural i el vi i en un centre cívic. La resta de diners van a completar la construcció de la rèplica de la barca Francisca, 35.000 euros, i el control d'accés a la zona de vianants de la platja de Calafell. Neix una nova proposta de turisme familiar a l'Alt Penedès que convida a buscar els vitis perduts a 12 municipis de la comarca. Enoturisme Penedès ha posat en marxa un nou projecte de promoció turística, aquesta vegada destinat a les famílies. Es tracta de l'activitat a la recerca dels vitis, que implica un total de 12 municipis de la comarca. L'objectiu és que els atractius turístics de l'Alt Penedès siguin visitables els 365 dies de l'any. Per això es proposen diverses activitats al voltant d'equipaments, tot i que no es pugui accedir al seu interior. A la recerca dels vitis és la nova proposta turística del Penedès. Els participants hauran de buscar els vitis, uns personatges que s'han perdut pels municipis de l'Alt Penedès i que a través del joc donaran a conèixer el territori. Per participar a l'activitat caldrà fer servir un dispositiu mòbil i registrar-se gratuïtament a www.elsvitis.cat. Cada vitis proposarà tres reptes diferents que s'hauran de completar a través d'un codi QR que es trobarà als espais turístics de cada municipi. Un cop completats, els participants rebran un missatge que indicarà on poden recollir l'àlbum de cromos i el cromo de l'activitat completada. El Baltà i l'Agrupamento Escolas Cristelo de Portugal estableixen un lligam amb ganes de continuïtat en el marc d'un projecte Erasmus+. Es tracta d'un projecte Erasmus+, que permet que mestres d'una escola vagin a un altre centre educatiu per fer un període d'observació. El curs passat, tres mestres del Baltà van anar a visitar l'Agrupamento Escolas Cristelo de Portugal i aquesta setmana passada, tres docents portugueses d'aquest centre van estar fent el retorn amb una observació a l'escola Baltà i Elias. El projecte ha permès establir un lligam molt interessant entre les dues escoles. Arran de la visita de les mestres del Baltà a Portugal, s'han implementat a l'escola vilafranquina algunes pràctiques com el mindfulness. Ara són les docents portugueses les que marxen cap a les seves escoles situades a uns 30 quilòmetres de Porto amb moltes idees. I acabem parlant de la campanya Raons de Pes per fomentar la compra a granel a Castellví de la Marca. L'Ajuntament d'aquest municipi, amb la col·laboració de la Mancomunitat, inicia la campanya Raons de Pes per fomentar la compra a granel i reduir els envasos d'un sol ús, tot promovent la compra al comerç local del municipi. Coincidint amb la campanya als comerços, estarà habilitada l'exposició Prou Plàstics, al Polivalent, on els visitants podran sensibilitzar-se i conèixer de més prop la problemàtica que se'n deriva de la gran utilització de plàstics d'un sol ús. El Servei d'Educació Ambiental realitzarà visites guiades a l'escola al Castellot.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 9:45. El proper 28 de maig se celebren eleccions municipals per escollir els regidors i regidores que formaran part dels nous consistoris pels propers 4 anys. Un compte enrere que ja ha començat amb presentacions de candidats, llistes, inauguracions d'espais i presentacions de projectes, tot en unes setmanes d'autèntica bogeria, també en l'àmbit logístic. Llistes de cens, col·legis electorals, personal, material... Avui, a la Roda Política, volem descobrir com preparen els consistoris aquestes eleccions. Per això hem convidat a polítics de 3 ajuntaments penedesencs. Comencem a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, arrenquem aquesta darrera roda política, ja que durant les properes setmanes no en tindrem, i ho fem parlant de les eleccions i de logística. Per això, el que m'acompanya avui aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és el regidor de Governació de l'Ajuntament de Sant Sadurní, Pere Bernet. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé, gràcies.
S'apropen ja les eleccions, de fet, a partir del proper dimarts, dia 4 d'abril. Arrenca aquest període electoral, un període també important perquè porta canvis a nivell comunicatiu, a nivell vostre també de regidors, que hi ha coses que no podeu fer. Després, 15 dies abans de les eleccions, tindrem aquesta campanya electoral. Setmanes molt mogudetes, però setmanes mogudes també, com deia la Sílvia, a nivell de logística en aquesta cursa per preparar les eleccions del proper 28 de maig. Com es preparen una mica unes eleccions? Com els
sí,
hi podem explicar?
Ja expliqueu, no? Efectivament, que a partir del 4 d'abril comença doncs, el que és el període electoral pròpiament dit. Però la realitat és que en el moment que s'escolleix un consistori ja saps que d'aquí 4 anys exactes, clavats, normalment l'últim diumenge del mes de maig, hi tornen a haver eleccions municipals, a diferència de les que hi puguin haver, per exemple, les estatals o les autonòmiques, que a vegades van molt a remolc de l'estabilitat del govern. Les municipals sempre és cada 4 anys i sempre acostumen a ser l'últim diumenge del mes de maig. Per tant, en aquest sentit, no hi ha cap sorpresa a l'hora de les dates i aquestes històries. Els preparatius ja fa temps que estan començats. De fet, la Junta Electoral ja fa gairebé un parell de mesos que ja s'havia posat en contacte amb els ajuntaments, sobretot perquè recordem que les darreres eleccions que es van celebrar es van produir en pandèmia i en molts municipis es van habilitar espais nous per poder votar, no? Per tindre doncs, la gent més separada, per evitar contagis. La primera pregunta que ens fa la Junta Electoral és els espais de votació seran els que vau fer servir durant la pandèmia o tornem a la normalitat? No? En general, per facilitar les coses, es torna a la situació prepandèmica. Per tant, un cop tenim els espais definits, no? I les meses col·locades, doncs comencen una sèrie també de qüestionari que ens van fent. Escolta, com aneu d'urnes, no? Les urnes estan en bon estat, les cabines estan en bon estat, teniu la senyalització al dia, has de fer mirar l'estoc, l'inventari, sí, ho tenim tot, no ens falta qualsevol cosa, i ells ens faciliten els materials. Evidentment, el següent pas és el ple municipal, escollir allò que a tothom li fa una mica de por, doncs qui seran els presidents, qui seran els vocals, qui seran els suplents, no?, que formaran part d'aquestes meses. Això diríem que és el tret de sortida, no? És el fet aquest que diu, bueno, ara sí que això ja està rodat, ja va en sèrio i tot això.
Que això ha d'estar aquest mes d'abril, s'ha de fer aquest
Segurament, ple. Segurament sí, serà el mes d'abril. Serà el mes d'abril perquè tothom tingui temps de rebre la comunicació, la notificació, fer la formació, no? Perquè ser president o vocal d'una mesa doncs, és una responsabilitat. De fet, sempre ho recordem que el dia de les eleccions el president de la mesa és una autoritat i com a autoritat doncs, té, en aquest cas, per exemple, aquí a Sant Sadurní, la policia local i els Mossos d'Esquadra sota el seu comandament, vull dir, manen sobre la policia. I és una cosa important que s'ha de tenir en compte. Evidentment, també hi ha molta paperassa per omplir, d'actes, d'escrutinis, etc. Però més enllà d'això, també hi ha una logística, com dèieu, prèvia, que consisteix, doncs, per exemple, en preparar els espais electorals. No? Cada municipi ha d'informar a la Junta Electoral en quins espais es produiran els actes electorals, mítings, etc. Els partits tenen dret a reservar aquests espais, a utilitzar-los. També és cert que espais que no estan dins d'aquest llistat també es poden fer servir sempre i quan hi hagi disponibilitat i es pacti entre tots els partits, doncs, que pugui ser així, que normalment és així. Però també el tema de cartelleres municipals, tot això també són espais que s'han d'anar habilitant, que porten temps, és feina, i després també el tema, doncs, com deia abans, no, les cabines, les urnes, tot això s'ha d'anar preparant, les senyalitzacions, etc. Hi ha una part també molt important d'administrativa, que això se n'acostuma a fer càrrec la secretaria de l'Ajuntament, no, que són les acreditacions dels apoderats, dels interventors, les formacions que es fan amb els membres de les meses, i després també hi ha una part policial, no? Un dispositiu especial del dia de les eleccions, doncs també hi ha de ser, perquè no hi pugui haver cap mena d'incident.
Pere, en els col·legis electorals, potser algú del que ens estigui sentint això no ho sap, però també hi ha un responsable de l'Ajuntament en cada col·legi electoral.
Sí, a cada col·legi hi ha un responsable, que normalment és del Departament de Secretaria. La figura d'un jurista va molt bé el dia de les eleccions, perquè sempre sorgeixen dubtes, no, de com s'ha d'omplir l'acte de constitució de la mesa, l'acte d'escrutini, si hi ha qualsevol incidència amb el cens que es pugui resoldre en el moment. Per exemple, el cens es va tancar el 30 de gener. Si les persones que no estan inscrites en el cens el 30 de gener en el seu municipi no poden votar en aquest municipi. A vegades hi ha errors en el cens, no? El padró no està ben posat, no sé. Llavors hi ha aquestes persones de secretaria que resolen aquests temes. On sempre hi ha problemes és amb el vot per correu. Com es comptabilitza, si la recepció és a posteriori, etc. I va molt bé, doncs, tindre un referent, doncs, que ajudi a tirar endavant aquestes petites dificultats que puguin anar sortint.
Sobretot a priori i el dia 28 de maig, una de les persones que estan més al peu del canó a banda de la policia municipal és la brigada.
La brigada municipal també, doncs, totes les tasques de manteniment, incidències que hi puguin haver, la recepció de les paperetes, de les urnes, tot això es fan els dies previs, es precinten les escoles un cop instal·lades les urnes, les paperetes i tot això, perquè no hi pugui accedir ningú. I en el transcurs de la jornada electoral, si hi ha qualsevol incident, doncs és la brigada municipal qui s'acaba d'encarregar de gestionar-ho.
Hi ha una part que gestiona l'Ajuntament d'aquesta logística i hi ha una altra part, una petita part, sobretot el tema de paperetes, que gestiona la Junta Electoral, oi?
Sí, la Junta Electoral és la que s'encarrega de portar les paperetes, els sobres, el material que s'ha anat fet malbé, doncs tot això s'encarrega ells de substituir-ho, i també, evidentment, si hi ha incidències que necessiten, doncs, diguem, una opinió diguem, més qualificada, doncs també la Junta Electoral està de guàrdia per resoldre, doncs, tots els problemes que puguin sorgir.
I de l'Alt al Baix Penedès, on sumarem un parell de convidats més, un alcalde i una alcaldessa, que ja ens esperen als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Efectivament, tenim el Gerard Colet, alcalde de Bellvei. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I tenim a l'alcaldessa de Santa Oliva, la Virgínia Moreno. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Dic, a veure si m'equivoco de població, que això de vegades també la faig, eh? Heu sentit el Pere Bernet que parlava de tot el tema logístic i una mica l'enrenou que us enfronteu. Estem a 60... Mira, justo. 60 dies de les eleccions. I jo us pregunto, ja que us tinc aquí els dos, no vaig per tempos, com normalment faig, com us enfronteu vosaltres a aquesta campanya? Hem tingut una legislatura complexa, que és una cosa que ja havíem parlat en anteriors ocasions. Sembla que no hagin passat 4 anys, sembla que hagi passat tot molt ràpid, i ara, un altre cop, haver-vos d'enfrontar a aquest enrenou.
Bueno, pues començo jo, Virginia. Sí. No, doncs, a veure, personalment, jo sí que hem treballat com a grup tot el tema d'eleccions, però realment encara estem imbuïts per la dinàmica de l'Ajuntament i ens queda molta feina per fer. I fins i tot quan arribi encara més a prop les eleccions, continuarem havent-hi molta feina per fer. No és perquè s'apropin les eleccions que tenim molta feina, sinó que n'hem tingut sempre. No podem deturar el que és la dinàmica d'un ajuntament, perquè sabem que els projectes, les coses, costa molt que es tirin endavant. Per tant, bé, doncs, jo puc dir que amb la mateixa dinàmica que fins ara seguim treballant.
Virginia?
Bueno, doncs estic d'acord amb el Gerard amb el tema de... Suposo que es veu diferent des de si estàs a govern o a l'oposició, però el dia a dia ens menja i ens queda poc marge per preparar campanyes. Més sent, en el meu cas, un partit minoritari i amb poca gent al grup que treballa en aquest cas. És veritat també que la feina del dia a dia ens menja. La gent, com diu el Gerard, es pensa que fem la feina a última hora, corrents, perquè venen eleccions per buscar vots, però en realitat el procediment administratiu és tan lent i tan farragós que coses que treballes dos anys acaben veient-se ara.
Per exemple,
sembla
no?
que no hem treballat durant aquest temps, però portem potser... Portem des del 2019 treballant amb temes que potser ara, o inclús... que encara no s'han materialitzat i arribaran amb el nou govern. El nostre cas, per exemple, l'escola municipal, l'ampliació, que portem 4 anys treballant, ho tenim engegat, però encara no hem vist una pedra.
Clar, no sé, a vegades veiem aquesta... Jo ara me'n recordo de fa molts anys a Banyeres, asfalta electoral, no? Sí, és a dir, sí. Sembla que... Però sí que és veritat que vosaltres, per exemple, en qüestió de materials... No sé si ha sigut el vostre cas, però, per exemple, moltes licitacions han quedat desertes i el tema del material d'Ucraïna doncs, ha sigut un... Bueno, ja no sumem al tema Covid, no. Això per una banda. Inauguracions. Clar, el dia 3 s'us acaba la traca. És a dir, no sé si us afecta gaire a nivell municipal o el fet de... Nosaltres, per exemple, ja ho ha dit la Sílvia i l'Eli, que nosaltres el dia, bueno, aquest divendres s'acaba parlar amb vosaltres, amb polítics, més que res perquè hauríem de fer sumes i restes i no ens surten els números, som de lletres. Però vosaltres també aneu així amb l'aigua al coll de dir o se sent d'inaugurar alguna cosa o no entra per temps i el tema de la comunicació, com ho porteu?
Bé, el tema d'inauguracions em sembla que queda molt lluny de lo que és l'àmbit com a mínim del nostre grup. Jo diria que no n'he fet ni una durant 12 anys.
No?
No, mai. No. No, a nosaltres no ens interessen les inauguracions. Ens interessa posar al servei de la ciutadania tots aquells projectes que pensem que donen un valor afegit. No? Llavors, una inauguració entenem que és com... Bueno, posar-te una medalla.
Fer-te la foto.
Sí. Està molt bé en determinades ocasions doncs, que potser venen personalitats fins i tot de fora i has de donar una certa recepció, no? Ho entenc així. Però de cara a l'àmbit local podem donar la notícia doncs, que ja s'ha obert, s'ha acabat aquest projecte o l'altre, però a banda d'això nosaltres inauguracions zero.
Virginia?
En aquest cas, igualment, soc com el Gerard. No m'agrada fer-me fotos, m'agrada solucionar problemes i donar recursos a la població de Santa Oliva. L'important per nostre grup també és que els serveis engeguin, fer parcs infantils, l'enllumenat públic... No fa falta. Jo penso que no, i més en municipis tan petits, no fa falta fer-se fotos per buscar vots ni per... És la feina del dia a dia la que t'ha de donar el recurs de la gent del poble. Sí que és veritat, com tu has dit, Lourdes, que el tema de... Durant aquests anys, a mi se m'ha passat volant.
Sí, a més, tu tenies un pacte que sí, ha estat un any i escaig.
Un any d'alcaldessa, però hem tingut un govern molt estable, amb molt bona sintonia amb Esquerra, i... Hem treballat molt des del principi, com a... No hem esperat a ser alcaldes per fer coses.
Bueno, és que el Pep tampoc era gaire de fer fotos, eh? És a dir,
no,
que ara
hem
estava
sigut,
pensant,
hem sigut
no?
un govern molt de carrer, de fer coses al carrer i de treballar per la gent. Ens ha passat que hem tingut obres licitades i, com tu has dit, se'ns han quedat desertes, moltes pel tema del preu. Llavors, ja et podria dir que 3, 4 i potser 5...
A nosaltres
temes dels
també
preus.
Ens ha passat.
I és, quedar de cert significa tornar a començar, modificar memòries, projectes, amb pujades de preus, i ha estat molt difícil.
Jo volia fer un petit incís, que no vol dir que, igual la Virginia ho ha dit, no vol dir que durant aquests 12 anys no haguem fet res. Vol dir, senzillament, que no li donem l'importància a aquesta visibilitat no, de final de projecte. No. En realitat és un començament de projecte quan es posa a disposició de la ciutadania. Llavors, no ho sé, s'han fet multitud de coses, però el que pensem és posem-ho en marxa i la gent que ho vagi copsant.
Ja està.
Ho informarem. Informarem.
Informes, també informes, no buscant un rendiment polític, informes no. Perquè la gent sàpiga on van els seus diners.
No?
Que no són nostres, són d'ells.
Correcte.
Llavors, informes perquè la gent sàpiga que els seus diners estan invertits d'una manera o una altra. Uh-huh.
Si us sembla, tenim el Pere, i com que veig tan bon rotllo, tenim el Pere a Sant Sadurní, que estava rient-se perquè m'ho estan xivant. Pere, tu t'estaves rient amb el tema de que s'ha acabat la traca.
Sí, s'ha acabat. S'ha acabat. Però que s'hagi acabat no vol dir que s'hagi acabat, vol dir que no pots publicitar-ho a partir del dia 4 d'abril, però la feina s'ha de continuar fent, no fins al dia de les eleccions, encara hi ha 15 dies més que l'Ajuntament ha de continuar funcionant. És evident que ara, en general, els partits polítics doncs, fem balanç, no? Publiquem el que s'ha fet, el que s'ha deixat de fer, etc. Sí, també ho han explicat molt bé els companys, els tempos de l'administració són molt lents i normalment coincideix en el final de mandat el moment que tu presentes doncs, totes les feines fetes, doncs, perquè les licitacions, comparteixo també el cas, no, s'han perdut perquè, per exemple, amb la guerra d'Ucraïna hi ha hagut un increment de preus bestial i s'han hagut de refer de zero una altra vegada, doncs tot això implica pèrdues de mig any tranquil·lament doncs, per fer una cosa que normalment podries fer en un mes. Sí, és cert, estem en campanya i aquestes coses doncs, ara s'han d'anar explicant.
Sí, clar, sí. Al final ja no es tracta, és a dir, antigament, o potser en municipis més grans, sí que hi havia aquestes macroinauguracions. Bueno, de fet, fa la setmana passada que estava el Marlaska inaugurant el tema de la comissaria, no? Del Vendrell.
Sí, per fer el DNI.
Sí, no? És a dir, el teníem al Marlaska. I això com que s'ha perdut, o és que la nova cantera, entre cometes, amb tot el respecte del món, perquè tots els que us hi poseu davant, jo us admiro, a vegades us critico, és a dir, en petit cometé, però val a dir que no deu ser gens fàcil. És a dir, no sé com ho veieu.
Em permets una observació?
I tant, i tant.
Mira, jo sempre dic el mateix, l'Eli ja ho sap molt bé, cada vegada que vinc a la ràdio dic el mateix. Absolutament tothom hauria de passar un període de la seva vida en un ajuntament. Nosaltres quan entrem...
Més un al Gerard.
Nosaltres quan entrem normalment és el mes de juny, juliol, no? Quan tu entres ja tens un pressupost aprovat de l'anterior mandat. Molt probablement la teva partida que has de gestionar estarà sota mínims perquè tothom vol fer moltes coses abans d'eleccions i arribes doncs amb les mans lligades, no? També has de passar el període aquest de prova de donar-te compte de, ostres, entro a l'Ajuntament i he de fer moltes coses, però la realitat és que et vas trobant una barrera i una altra barrera, has d'anar saltant molts obstacles. Quan fa 3, 4, 5 mesos que estàs a dins, comences a veure la magnitud de la tragèdia. Aleshores és quan tu llavors ja pots aprovar el teu pressupost, no? Perquè a l'any següent, a l'any 2 d'haver arribat, doncs ja puguis posar en pràctica les teves polítiques. A nosaltres ens ha passat una cosa, que ens ha entrat una pandèmia, que hem estat 2 anys gestionant una pandèmia i deixant doncs, molt de banda dels projectes polítics que portaven, però malgrat tot també els hem anat tirant endavant. Per tant, és molt de mèrit haver arribat a 2023 amb la situació en què hem arribat molts. Per tant, fàcil no ha sigut, però que hem tingut recursos i hem tingut capacitat de fer-ho, evidentment això també s'ha de posar molt en valor.
En valor.
Sí, és que en realitat el que sempre hem pensat és que la ciutadania en general té la memòria molt, molt curta. En aquest sentit, hi ha molta gent que no se'n recordarà que hem passat una pandèmia, no perquè ens posi en valor el fet de tot el que hem fet als ajuntaments, perquè molts regidors d'oposició també han col·laborat en moltes coses, sinó amb el fet de que no hem pogut culminar moltes coses o no hem pogut tirar endavant moltes coses perquè ens hem centrat en una altra mena de gestió. No? Uh-huh. Llavors, haurem de recordar-ho, penso, el fet de que hem perdut un temps valuosíssim que no podrem recuperar i que el que volem és que les properes eleccions ens donin una degua confiança per poder acabar aquests projectes com a mínim. No?
És que sembla com una excusa, no?, el tema del Covid ara per tot, però és una realitat. Els 2 anys que hem estat paralitzats com a administració ha fet que tot s'endarrereixi o hem hagut de renunciar a certes coses i hem hagut de fer molt de treball de salut, d'educació i de serveis bàsics. Serveis bàsics, no hem pogut fer res més. Després, penso que a nivell de que dius tu que poses en valor, que ens fiquem en política i tal, jo soc de les que penso que a nivell municipal m'agrada pensar que tothom que s'hi fica és perquè vol fer coses de veritat pel seu municipi. T'agradin o no, ja o t'agradi la línia política o no, però penso que tothom que s'hi fica a nivell municipal, perquè estàs molt, molt exposat, o sigui, no és per tema de sous, perquè tampoc són... no és per poder, perquè tampoc en tenim com la gent s'imagina. Jo crec que, sincerament, tothom que s'hi fica és perquè vol fer coses. També t'he de dir que no tots els polítics som iguals. Som iguals. Que tothom no, diu, tots els polítics són iguals. No,
però
no.
Jo suposo que aquí us fiquen a tots, a vegades fins i tot us fiquem a tots en el mateix sac, i és una errada, perquè al final, jo ho he dit, per activa i per passiva, amb el Pere hem coincidit altres vegades, jo crec que m'ho ha sentit dir. Esteu a les trinxeres, esteu venuts.
Sí.
Perquè és que durant la pandèmia us van deixar sols,
sí.
Vau tirar endavant amb temes que... vosaltres no sou especialistes, per això se suposa que havia d'haver-hi gent especialitzada, i us van vendre.
Amb coses que no són competència nostra, com tema de salut i educació. Hem hagut d'invertir molts diners i de fer mil històries per poder atendre la gent a nivell de salut, a la gent gran que estava a casa portant el dinar, o mascaretes, medicines, o inclús els deures dels nens, perquè no tenien serveis a casa seva per fer internet, portàtils... Mil coses que hem fet.
Entenem que com a primera línia en una situació tan greu com la que es va produir, ho havíem de fer, però que no fóssim el principal puntal d'aquesta actuació. No? I ho vam ser d'una manera... Bueno, vam haver de ser-ho, perquè realment no hi havia ningú més. En certs moments...
Ens van deixar els peus dels cavalls.
Correcte, molt sols.
Perdoneu-me, Costellí, de cop, ja sabeu com van els tempos. Fem una aturada tècnica i retornem a les 10 i 6 per continuar aquest debat, que m'està agradant moltíssim, perquè a més, com que ja ens coneixem tots, doncs serà molt més divertit. Moltíssimes gràcies i fins ara.